nosaltres ja sense pausa ens anem a escoltar aquest espai en el que l'alcalde José Benlloc respon les preguntes de la ciutadania.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres un dimecres més anem a presentar-te l'espai de l'alcalde t'escolta amb José Benlloc. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a començar amb la primera de les preguntes dels oients. Josep diu, fareu alguna cosa especial en la Xulla tenint en compte que l'han declarada festa d'interès turístic provincial?
Sí, Josep, clar que farem, perquè a més estem molt orgullosos de, com sempre hem fet en aquest equip de govern i aquest ajuntament, defendre lo nostre, com hem fet en tantíssimes coses, la restauració de la Coveta, no? Quan vam arribar estava pràcticament abandonada, la Mareu de Gràcia, o la recuperació dels gegants, no? Que Pasqual Batalla li va ficar tanta il·lusió, i en aquests moments que la Xulla, junta a la Fira de Santa Catalina, la Cabalgata de Reis Mags, siguen o la Setmana Santa de Vila-real, siguen festa d'interès turístic provincial, pues és una molt bona oportunitat per a Vila-real. Ara bé, en la filosofia que també té aquest equip de govern, de pensar que nosaltres no som els protagonistes de tot, així els regidors i l'alcalde pues són qui el poble tria en un moment determinat, fem un servei, ens anem al nostre treball, anem, venim, i sobretot tenim una societat civil que està ahí, que perdura. Els nostres avantpassats van a començar a treballar moltíssim en aquesta ciutat, a transformar Vila-real, i heredem moltíssimes coses importants d'ells. Este tema que li devem tantíssim a Batiste Carceller, a l'exalcalde Batiste Carceller, que ell va tindre la idea de dur a l'àmbit de tot el poble, a les festes de la Mareu de Gràcia de Sant Pasqual en dilluns, una tradició, una festa que se feia en els barris, que vas començar en les festes de barri. I a partir d'ahí pues, se va convertir en un verdader espectacle i algo molt emotiu i la veritat que una gran festa. No? Dic que en aquesta filosofia que tenim d'empoderar i de ficar en valor i de pensar que és la gent la que fa les coses, no? I la que triomfa i la que ens permetís ser la ciutat que som, pues me permetirà, Josep, que no adelante massa coses perquè és la Junta de Festes, que com saben és un òrgan independent, que presidís José Pasqual Colàs i el que està també la Comissió de Penyes i tantíssima gent allí dins, i és la Caixa Rural de Vila-real, la Fundació Caixa Rural de Vila-real, qui s'han compromès en el dilluns 13 de la Xulla a fer un acte i un event respecte al tema este que s'està organitzant en aquests moments i que me permetirà, José, pues, que no es destape esta qüestió, perquè de veritat, és a dir, intentem sempre en aquests 3 milions d'euros que donem de subvencions en convenis, que és històric, que no n'hi ha cap ciutat que tinguem aquesta aliança en la societat civil, en les associacions, pues vull deixar-los a ells el protagonisme perquè evidentment que la Xulla siga festa d'interès turístic provincial és un èxit de tot Vila-real, no? I jo crec que aquestes dues entitats representen molt bé la festa en Vila-real.
Doncs continuem amb més preguntes. Paco diu, què passa amb les ajudes de 0 a 3 anys? Per què l'Ajuntament no les trau?
Bueno, hem tingut un calvari que he explicat en moltes ocasions. En 3 pressupostos consecutius han estat els diners i han anat a final d'any a remanents perquè no s'han pogut utilitzar, no perquè jo no tingui interès en traure-les, sinó perquè dificultats tècniques pues de caire legal, de competencial, que ja he explicat en moltes ocasions. Encara que ara estem a menys de 2 mesos de les eleccions i així tot el món va a prometre de tot, a mi no m'ha agradat mai prometre de tot. Jo li dic a la gent el que m'il·lusiona, en el que somnie que pot ser Vila-real, però sempre intento ser realista i no enganyar a la gent, no? I este tema és un tema que ens feia especial il·lusió, que no se fa en la majoria de pobles, molts pocs pobles trauen ajudes per a l'escolarització infantil de 0 a 3 anys. Nosaltres vam decidir pegar un pas i vam tindre el problema i el bloqueig competencial, perquè en principi pues, és una competència de la Generalitat Valenciana i te la té que otorgar, te la té que cedir, i nosaltres hem tingut moltes dificultats perquè això siga aixina, perquè tens que complir tota una sèrie de requisits d'estabilitat econòmica que no hem complit durant aquest temps per els problemes dels empastres de l'urbanisme del PP, que ens té contínuament més endeudats de lo que tocaria, i per tant pues, hem tingut moltes dificultats. Però tinc que donar una bona notícia, i no és per un tema electoral, evidentment, està el treball ahí fent-se, ja ho vam anunciar fa un temps, i bueno, jo li puc dir a Paco que en qüestió d'un parell de setmanes, d'una o dues setmanes, seran una realitat la convocatòria, estaran damunt de la taula. A més, ja van ficar, ja li dic que no és una cosa d'ara, ja fa 7 mesos que van ficar en el pressupost d'enguany 60.000 euros per a aquestes ajudes, que l'altre any vam treure 20.000 l'anterior i 20.000 l'altre any. I el que hem fet ha sigut compensar els 3 anys que no les hem pagades.
Sí.
El tema sí que vull aclarir és que no van a ser grans quantitats, perquè el que anem a optar és per ajudar a tot el món que duga els xiquets de 0 a 3 anys. No? Uh-huh. I per tant, doncs, possiblement la quantitat siga xicoteta, però al final és un gesto i tota pedra fa paret.
Molt bé. Doncs una bona notícia. Doncs anem amb el Col·legi José Soriano. Fernando Blasco diu: a què esperen per arreglar el techo del Col·legi José Soriano? ¿Puede suponer un peligro para los niños? ¿No lo ven?
Anem a veure, Fernando. Hemos arreglado el techo en varias ocasiones desde el ayuntamiento. Un techo de un colegio que inauguré yo a los 6 meses de tomar posesión como alcalde junto a Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat, es decir, hace 7 años, y que un colegio de hace 7 años que costó un dineral y que todavía estamos pagando los solares porque el Partido Popular no los pagó y nos está tocando ahora pagar el suelo a los propietarios a nosotros, ¿no? Con juicios que tenemos de los empastes que nos han dejado, que tengamos que estar arreglando de forma estructural y cambiando entero el techo, pues demuestra cómo construía ese gobierno del Partido Popular, ¿no? Pero yo no quiero ya en estos momentos, después de 8 años, tirarle la culpa al Partido Popular de esta cuestión. Nosotros, nuestras competencias desde el ámbito local del ayuntamiento es el mantenimiento de edificios, no el cambio estructural ni la modificación de un edificio, y esto le correspondía al gobierno valenciano. Durante 4 años que ya empezaron a haber problemas desde que se inauguró el colegio, el gobierno del Partido Popular no hizo absolutamente nada, porque eran ellos los que gobernaban en Valencia, recordemos, sí. Nosotros aquí, yo ya era alcalde en 2011, pero en Valencia el Partido Popular, ¿no? Y ahora con el cambio de gobierno en 2015, pues sí es verdad que hayan encontrado una situación económica lamentable con 44.000 millones de euros de deuda y muchas dificultades para gestionar aquello. Finalmente se han puesto las pilas y hemos optado con mucho esfuerzo, ¿no?, y con mucho estudio técnico a no hacer más chapuzas como las que hemos ido haciendo y arreglando la lona aquella con las goteras que se producían, y lo que se va a hacer es un proyecto de 224.000 euros que se aprobó ayer en el Pleno Municipal, cedernos la competencia la Generalitat a nosotros para poderlo ejecutar, con un programa que se denomina Edifican, que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Ximo Puig, y lo que hace es que los ayuntamientos les hemos ayudado porque ellos no tienen personal, encontraron una Generalitat arruinada y hecha polvo, ¿no? Entonces, como no hay posibilidad de adelantar en el trabajo, les hemos puesto nuestros técnicos nosotros, hemos hecho los proyectos, lo hemos hecho todo, y ahora ellos nos ceden la competencia que es de ellos, sí, con un trámite muy complicado que hemos tenido que hacer malabares, y finalmente seremos nosotros los que nos darán los 224.000 euros y arreglaremos el techo entero. Esto es una obra de 4 meses... con lo que supone que evidentemente vamos a tener sensibilidad para hacerla este verano, para que evidentemente no molestemos a los chavales, a los niños y niñas. Pero yo quiero dejarles muy tranquilos de que si hubiera habido un peligro de que el techo hubiera podido caer, aunque estas cosas muchas veces son muy escandalosas, y evidentemente cuando hemos tenido goteras en casa, que todas las hemos tenido, sí, yo en casa de mis padres con las últimas lluvias, pues también tuvimos una serie de goteras y tal, pero que muchas veces es mucho más escandaloso de lo que parece desde el punto de vista del riesgo de que pueda caer, ¿no? Que esto, pues evidentemente, si hubiera sido así, se hubiera desalojado inmediatamente y no se hubiera podido utilizar el comedor, ¿no? Y eso quiero dejarlo meridianamente claro, pese a toda la demagogia y las mentiras que desde Ciudadanos, especialmente desde el señor Domingo Vicent, se ha estado diciendo por todos los sitios, ¿no? Porque él, que es miembro del Consejo Escolar allí, que ya se lo dije ayer en el Pleno, y que por tanto yo lo nombro como miembro del Consejo Escolar, como concejal, porque aquí lo que hacemos es, independientemente del partido político que seas, ponemos representantes en el Consejo Escolar de los centros a concejales, para que me transmitan a mí los problemas que hay. Y a mí nunca en la vida me ha transmitido nada, solamente con la prensa, con mociones en el Pleno, intentando destruir, que es la única oposición que hacen, sin ningún tipo de alternativa, y evidentemente ayer incluso en el Pleno de una forma muy grave, pues acusando a la dirección del centro, a los profesores, al ayuntamiento, a la Consejería de Sanidad, de que aquello estaba abierto con unas condiciones pues prácticamente de que podíamos poner en peligro la vida de los niños, ¿no? Y eso me parece una barbaridad que no tiene nombre. el tema está en marcha, lamento y pido disculpas de haber sido tan lentos. Estos 4 años especialmente que gobierna también mi partido, el PSOE y Chimo Puig en Valencia, creo que hemos sido lentos con todo esto, porque esto era un tema de urgencia y se hubiera tenido que hacer más rápido. Lamento, repito, no es competencia del ayuntamiento, pero yo nunca me escondo detrás de las competencias, lo he reclamado 1000 veces, he luchado por esto, hemos gastado dinero de proyectos y con técnicos nuestros y finalmente ya es una realidad y yo le puedo decir a Fernando que este verano, por desgracia, un colegio que nos costó un dineral y que solo tiene 7 años hechos por las chapuzas y los empastres del Partido Popular, tendremos un techo nuevo y acabaremos con los problemas.
Doncs a Paquita Villalba li preocupa el mercat de verdures al centre. Diu si se va a traslladar i on se ficarà.
Bueno, en principi és una idea que fa temps que estem ja valorant. Vam fer una prova el 26 de desembre de ficar-lo ahí en... pues, diguem per davant, per a que ens entenga la gent de la capella del Crist de l'Hospital hasta la Creu d'Aliaga i se trosqueni ahí. No va funcionar mal, ahí van ficar una part, però evidentment un canvi de ubicació d'un mercat ambulant pues requereix evidentment el consens, aprovar una ordenança diferent, requereix de molt de treball. Sé que Xavi Ochando i a raó també de la meva opinió al respecte, que ho vam parlar, pues l'altre dia va comentar alguna cosa als mitjans de comunicació, que és veritat que ho estem valorant, però bueno, se mos ha tirat el temps damunt, queda moltíssim per fer. Jo vull recordar que aquest equip de govern del canvi en 2011 va ser el que va dur el mercat ambulant al centre, que avui ha sigut o és ara mateix en aquests moments, pues este dimecres està al mercat i ha sigut un element d'explosió i d'activitat econòmica en comerços, en cafeteries, en bars, en oportunitats, que no tenia res que veure com quan estava allà en el Carrefour aquell, allà a l'altra punta del poble, i per tant hem generat ahí una activitat molt interessant i la meva idea, des de luego, si tinc la confiança dels veïns i veïnes i continues en l'alcalde de la ciutat a partir del 26 de maig, la meva idea és estudiar seriament i arribar als consensos necessaris per a modificar l'ordenança i fer el mercat ambulant continu, de punta a punta, per a que algú accedisca per ací per la plaça o per la Vallarri o per on vulga i pugui continuar tranquil·lament recte fins al barri de l'hospital, perquè també generaríem moltes oportunitats allí a comerços, a cafeteries, a espais que n'hi ha allí i a tendes que podrien aprofitar-se. Sin embargo, allò on el fiquem en aquests moments, que és en el Barranquet, pràcticament no serveix a ningú d'una manera important per a generar economia i inclús jo crec que genera més distorsió des del punt de vista del tràfic, de l'autobús que ara tenim. Jo crec que ara és el moment de poder plantejar-se aquest tema. Algú dirà, i per què ara, no? A 2 mesos de les eleccions i tal? Bueno, ara en aquests moments l'autobús funciona molt bé, l'autobús pot permetir que se puga donar més oportunitats i aquest autobús gratuït que em fica per primera vegada en la història passa per ahí per el Barranquet i en aquests moments ens genera un problema i seria sí. Quan passa, no? Per tant, crec que és un bon moment. Jo, per lo menos, el meu compromís és a treballar per a que se puga ficar i canviar-lo d'ubicació, sí.
Sonia, diu lo de l'auditoria que habéis hecho muy bien, pero ¿para cuándo soluciones reales en el PAI Madrigal?
Mira, Sonia, pues en primer lugar, para poder curar o ofrecer una solución a cuando hay una enfermedad, es necesario diagnosticar adecuadamente, ¿no? Y esto era un tema que aquí había una enfermedad grave, como muchas de las que nos han dejado en esta ciudad con gobierno de 16 años del Partido Popular, que dejó a Villarreal en la UBI, ¿no? En la UBI. Y Villarreal en estos momentos no está absolutamente de alta, no estamos de alta, no tenemos el alta. Tenemos todavía muchos problemas de salud en el urbanismo, especialmente es nuestra gran enfermedad, el urbanismo, que nos dejó el Partido Popular y lo vamos a tener durante muchos años. Yo tengo muchas esperanzas y muchas ilusiones de que tenemos solución y lo primero que había que hacer, evidentemente, es hacer un estudio cuando hemos podido, porque expliqué en la auditoría que este programa de actuación integrada que el Partido Popular adjudicó en el año 2000 a una empresa, en el año 2000, y que en 2005 ya tendría que estar acabado, que cuando yo entré en 2011 esto era un solar, ¿vale? Y se había utilizado el urbanismo como un casino con 1000 problemas, con empresas cerrando, con empresas destartaladas con chatarra, con 6000 y pico parados en esta ciudad, con el 26% de paro, con una deuda del 74%, es decir, con una situación de la UBI. Villarreal estaba en la UBI, en la UCI, ¿no? Y a partir de ahí hemos intentado diagnosticar qué pasaba ahí, qué solución podíamos tener, pero durante todo este tiempo nos ha sido prácticamente imposible porque ha pasado por 6 o 7 manos de sociedades distintas que no teníamos interlocutores y que nos costaba mucho poder tomar decisiones que no pudieran poner en peligro el patrimonio de los vecinos y vecinas que viven allí. Yo lo expliqué muy claro el otro día. Yo estoy muy orgulloso de no haber hecho nada estos 8 años en el Madrigal, porque en muchos sitios de España, con esta crisis que hemos vivido, cosas como esta, este tipo de urbanizaciones, se ha producido que la gente ha pagado las cuotas, la empresa se las ha llevado y ha quebrado, y se han quedado sin dinero y sin obras. Entonces, yo comprendo que haya mucha gente que quiere soluciones ya, que se ha comprado la casa con mucha ilusión y quiere luz, quiere alcantarillado. Yo también lo quiero y tengo muchísima ilusión. Y este es un tema de los que es uno de los temas que me ilusionan para el futuro y para esta legislatura que viene. Yo, desde luego, a Sonia le puedo decir que es un tema que me lo he tomado muy en serio y que a partir de la auditoría en estos momentos veo posibilidades de poder tomar decisiones y las vamos a tomar si confían en nosotros y continuamos gobernando, ¿no? Pero que hasta el día de hoy, desde luego, no las hemos tomado por proteger a los vecinos y vecinas de esa zona. Unos lo entenderán más, otros lo entenderán menos. Pero yo, desde luego, vuelvo a repetir, estoy muy orgulloso de no haber tomado decisiones. Y me ha costado bastante, incluso desde el punto de vista personal, porque yo he tenido juicios y demandas de la empresa que quería continuar con las obras y que yo le he impedido que continúe y que cobre cuotas, que quede claro. Y en la auditoría está, lo que pasa es que yo no lo he hecho público estos años, pero yo he tenido que ir a juicio. A juicio por negarme a que continuaran obras que yo no tenía ninguna garantía de que no las abandonaran, las dejaran paradas, como hemos tenido tantas, y luego tuviéramos un problemón de que en estos momentos tendría aquí a los vecinos pidiendo que por qué éramos tan irresponsables y por qué a una empresa que no había garantías o empresas les dábamos el derecho a urbanizar aquello en su casa, ¿no? Con una calle a medio hacer o con empastres, que todavía sería peor, porque si en estos momentos no tenemos nada y hemos parado ahí con una crisis brutal que hemos vivido, pues hemos parado ahí fruto de un desastre en la gestión que hizo el Partido Popular anterior, ¿no? Pero peor hubiera sido no tener ni el dinero ni las obras, ¿no? Por tanto, le puedo decir que como alcalde sí que me comprometo, lo dijo el otro día, y como candidato a la alcaldía, evidentemente que lo soy y que me hace ilusión continuar gobernando Villarreal, porque queda muchísimo por hacer y creo que este es uno de los temas, y lo dije el otro día, que es prioritario junto a la carretera Donda y la zona de delante de Porcelanosa de desarrollo industrial, ¿no? Pues esas tres cosas son prioritarias y ya con todo el trabajo que hemos hecho este tiempo tenemos bastante información y bastante elementos encima de la mesa para avanzar.
Doncs ens anem amb una altra de les preocupacions de la ciutadania. Alicia diu, en l'avenida Itàlia, a l'altura del Bar García, hi ha atropellos i accidentes cada 2x3. Por favor, ponedle solución al problema.
Bueno, estamos en ello, Alicia. Yo sé que el otro día mismo hubo también un accidente, que yo mismo pues iba con el coche en ese momento y pude verlo. Rápidamente llamé y finalmente pues ha sido un herido leve. Es un cruce muy complicado, ¿vale? Y bueno, le tengo que decir a Alicia que sí estamos estudiando con la policía alguna solución. Lo que pasa es que muchas veces pues ponemos semáforos y con el tráfico que tiene eso luego se nos queja la gente porque genera pues embotellamiento a la hora de ir a trabajar. Si ponemos una rotonda pues también se queja la gente porque genera dificultades. Que no es fácil ordenar una ciudad ya que en estos momentos tiene muchísima actividad. Que yo he dicho muchas veces que pues ya hemos puesto en marcha ese plan de movilidad potente con el autobús, vamos, si todo va bien, ¿no?, en la siguiente legislatura y continúo gobernando la ciudad de Villarreal y los ciudadanos me dan su confianza a ampliar los carriles bici y a mejorar sistemas de movilidad que necesitamos en la ciudad, pero evidentemente tenemos un vehículo por habitante con derecho a conducir, 36.000, y ahora con una actividad económica en la ciudad muy potente, somos 9 meses consecutivos la ciudad con menos paro de la Comunidad Valenciana. Eso es porque evidentemente la gente se mueve, va a trabajar, todavía no hay una cultura de utilización del autobús, cada vez la habrá más y los datos son buenísimos los que tenemos del incremento que está habiendo, pero bueno, tenemos que mejorarlo y yo no le puedo decir a Alicia nada más que he pedido evidentemente y he solicitado a la policía que estudie alguna solución técnica para dar una mejor seguridad. Claro.
En la mateixa línia va Fran, diu, en el cruce entre Molí, Bisbal i Atrevit, los vecinos pedimos una rotonda frente a los accidentes que se producen cada día.
Bueno, esa Fran, tienes toda la razón del mundo y tuvimos que lamentar el otro día el fallecimiento de una mujer y la verdad que cuando estas cosas pasan, pues la verdad que es verdad que el camión que se saltó la señalítica pues incumplió el reglamento de tráfico claramente y bueno, pues es una imprudencia humana que muchas veces también se produce aunque hayan rotondas y aunque hayan semáforos, ¿no? Pero ese tema, por concretamente donde dice Fran, en Molí, Bisbal y Atrevit, Tenemos prevista una rotonda, estamos trabajando en el proyecto y la vamos a hacer. Ahora mismo estamos trabajando, ya creo que están en la demolición de la casa que adquirimos para hacer la rotonda de la calle Encarnación en Santa Quiteria, el pabellón Sebastián Mora, sí, hacia allá, que va a ser interesantísima y muy importante, junto con todo el proyecto de mejora del acceso a Villarreal que vamos a hacer hasta el Bar Stormil y la entrada de Villarreal por delante de lo que era Meridiano y muelles y ballestas, y todo eso lo vamos a urbanizar con carril bici, con aceras, con unas condiciones adecuadas. Esto está todo en el proyecto de la subvención que hemos obtenido de la Generalitat de Reindustrialización y está ahora en licitación para que se presenten las empresas y ustedes lo están informando a los medios de comunicación. Toda esa zona se va a mejorar muchísimo y concretamente ahí no puedo más que decir que estamos trabajando en la rotonda y en cuanto podamos económicamente que le daremos prioridad, pero también técnicamente pues la haremos.
Muy bien. Anem amb una altra pregunta sobre Huawei. Juan Miguel Font diu: quins avantatges tindrem els veïns de Villarreal de que Huawei s'instal·li a la localitat?
Bueno, pues evidentment la possibilitat de tindre de primera mà prototips, la possibilitat de poder col·laborar en ells quan tot això se desenvolupi, associacions, empreses, la pròpia administració, fundacions que tenim en la ciutat, en prototips o elements tecnològics per a que ells es servisquen d'experiment i de prova, per si després això ho poden vendre i els interessa patentar alguna de les solucions que puguen tindre, però al mateix temps, evidentment, com vas a ser part del treball conjunt en ells, doncs te vas a aprofitar com a primer d'esta història, no? El 5G, evidentment, és l'internet del futur i és una de les qüestions que ja estem treballant en ells. La pròpia administració pública, l'Ajuntament de Villarreal, que representa a tots i que presta serveis públics i que, per tant, els serveis que prestem el que fan és millorar la qualitat de vida del ciutadà i ciutadana i també generar oportunitats, pues, si l'Ajuntament de Villarreal té un soci tecnològic com este i podem tindre sistemes que ens van a intentar desenvolupar per a que puguem buidar els contenedors quan toca, no tinguem la basura de la manera que la tenim, o tinguem unes pantalles que anem a instal·lar en breve també de tràfic, etcètera, etcètera, per a tot aquest tema dels accidents i qüestions que comentàvem, de la velocitat. Bueno, van a haver, evidentment, qualsevol cosa que se pugui imaginar uno. Moltes coses no les podem explicar en aquests moments perquè estan sotmeses a un principi de confidencialitat que tot el món entendrà, que Huawei ha triat Villarreal de tota Espanya per a ciutat mitja i fer una sèrie d'experiments i prototipos de desenvolupament tecnològic en el futur, pues evidentment no anem a explicar cada cosa que isca ni ficar damunt de la taula tot ràpid, perquè això se té que anar parlant en ells i és el que anem a fer a partir d'aquest protocol i ja estem treballant. Però bueno, torne a dir, este tema sí que és un tema molt important que ens ha costat moltíssim esforç i moltíssim treball poder que confien en nosaltres i firmar aquest acord. Això és un treball de sembrar en la marca de Ciutat de la Ciència i la Innovació, liderant la xarxa valenciana, estan en el món, pues, l'altre dia Marroc, etcètera, etcètera, treballant moltíssim per a guanyar el prestigi necessari, per a que s'assenten en tu a treballar, però ho he dit mil vegades, que un tren isca d'una estació no vol dir que arribi a l'altra, no? El tren pot descarrilar, si el conductor no és adequat o no coneix com funciona el tren o què duen els vagons, no? Després del treball fet, tota la càrrega, no? I la mercancia que hem acumulat, pues pot acabar pues malogrant el viatge, no? Per tant, això és de les coses que més por me dona si no tenim la estabilitat necessària i acabem en l'Ajuntament pues, tenint el xantatge d'algun partit polític en tota la desorientació política que tenim actualment, no? I acabem si s'ha així i cada un els seus interessos i després tinguem molts de problemes, no? Perquè això no els agrada, aquest tipus de multinacionals i aquesta gent. I quan plantegen algun projecte, pues, voldran que n'hi hagi serietat i que ràpidament es doni resposta i que provem, i això està molt renyit moltes vegades en un lío de partit en un pleno, que pues, això que anem a fer, pues, este barri l'anem a destinar i este jardí a fer un barri tecnològic, o per exemple anem a utilitzar este jardí com un experiment per a fer proves de tipus tecnològic, i entonces mos hi és un partit donant-ne pel sac, que està en contra, l'altre que no sé què, i entonces pues, se'n va a un altre puesto. Entonces, això també vull donar un missatge molt claret de que res està fet, de que n'hi ha moltíssimes coses en marxa, de que queda moltíssim per fer i que evidentment pues, tota l'estabilitat necessària per aquest ajuntament, per tots els reptes que tenim en l'urbanisme, en l'economia, que són possibles i que es poden solucionar, o en oportunitats tan gordes com esta que ens ha costat tantíssim i que jo crec que els pròxims anys seran fonamentals per a Villarreal si som capaços de treballar-lo en serietat aquells que també hem treballat en això i sabem tot el camí que n'hi ha fet, no? Que és lo important.
Anem per les últimes dues preguntes. Gregorio diu, vaig sentir l'altre dia que bonificaran la plusvalia per vivendes i negocis familiars. Com ens podrem beneficiar?
Bueno, en estos moments, Gregorio, no tenim pues, el modelo clar de quins van a ser els beneficis que se van a produir, per dos qüestions. La primera, evidentment, perquè també és una qüestió, la vam aprovar per unanimitat tots els partits polítics. La plusvalia és un impost que no podem renunciar a l'Ajuntament, és un impost obligatori de cobro en l'Ajuntament de Vila-real. Sí, és veritat que la llei permet en aquests moments bonificacions, fins al 95%, no? I per tant, pues, pràcticament se quedaria el 5% de pago. N'hi ha que estudiar-les molt bé en la llei, n'hi ha que veure si les que plantejàvem en aquest acord que van fer els partits són legals totes i tenen que passar part, per tant, per serveis tècnics perquè diguin si és legal o no és legal, perquè és molt important, no?, explicar a la gent que ara rebrà, pues, tantes propostes de tots els partits polítics i que tots van a fer de tot, i com si tot fora competència d'ells, o després quan arriben a l'Ajuntament, pues, se donen compte és que no tenen ni idea de com funciona això, de que evidentment, pues, no pots fer tot el que vols. Primer tens que tindre idees, que és important, i projecte, jo no em veig massa en aquests moments damunt de la taula. Segon, tens que ser capaç de convèncer els tècnics de que això és bo i que te facin l'informe favorable, perquè així no funciona la llei. Tercera, té que ser legal, per tant, te tenen que informar favorablement de que siga legal, i per tant, tot això que a alguns es pareix que és tan fàcil i que s'arregla aquests discursos simplons que estem vivint en aquests moments, de que tot s'arregla duent una pistola en el bolsillo, o coses d'aquestes barbaritats que estem sentint, pues després te dones compte de la dificultat que tenen. I aquest és un tema que té molta dificultat, perquè ningú alcalde pot renunciar a cobrar-la, perquè si no el tancarien a la presó, perquè són recursos que deixes d'ingressar a l'Ajuntament, que després van a arreglar els camins, els carrers, a les faroles, a les escoles, a tot això. Per tant, és un recurs que n'hi ha que, un impost que n'hi ha que cobrar-lo, però que pareix que ara n'hi ha un marge prou fort per a poder generar aquestes bonificacions. Bueno, estan en aquests moments en estudi, ho hem volgut deixar un poquet en stand-by i comprometer-nos al 2020 els partits que en aquests moments estem representats en l'Ajuntament de Vila-real, perquè enguany ja no donava temps a poder-lo aplicar, donat que tenim el pressupost ja aprovat i, per tant, és inviable, tindrà que ser pel pressupost de l'any que ve, i, evidentment, pues, també perquè estan les eleccions ahir a la porta de l'esquina, que diem, no? I que, per tant, pues, quin sentit té ficar-nos ara a modificar una ordenança que requereix uns mesos de publicació, al·legacions, etc. Jo, des de luego, si li tinc que donar la meva opinió, que també soc candidat, no?, de nou a l'alcaldia de Vila-real, a mi la plusvalia, tal com està establida en aquests moments, me pareix una barbaritat, és a dir, en aquests moments tenim 300 i pico expedients de recursos de veïns i veïnes així en la ciutat protestant-nos en tot el dret del món, perquè el Madrid mos obliga a cobrar-la, la llei mos obliga a cobrar-la, però al mateix temps la gent li estem valorant en els valors catastrals més cars els seus béns de lo que en el mercat valen. Aleshores li diem que mos tenen que pagar quan hereden algo, quan fan compraventes, etc., però la realitat és que no s'estan enriquint. I la plusvalia lo que fa és cobrar un impost sobre lo que tu t'enriquisses. La diferència que n'hi ha entre el que vas pagar per comprar algo, per heredar algo, i el que obtens quan ho vens o quan ho obtens, no? El benefici és el que d'alguna manera la plusvalia cobra. I és veritat que en aquests moments jo tinc moltes dudes de que moltíssima gent que li toca pagar-la i que tenim molts pleits en ells tinguin l'obligació de pagar-la, no? I es tenim que sotmetre a un pleit, a buscar-se un abogat. Per tant, això és el que m'intenta solucionar. Tenim dificultats per fer-ho i ojalà des de l'Estat ho arreglaren ràpid i canviaren el xip, però com no ho fan, ens toca estar buscant maneres a cada ajuntament com podem. Bueno, doncs ahí estan les eleccions nacionals també, que me consta que n'hi ha preocupació en els partits polítics, el meu partit, almenys el PSOE, també ha plantejat que farà una reforma potent a nivell estatal, i així en el poble ens comprometem, si tot va bé i continuem governant, pues, a poder donar-li una solució per a no tindre aquestes qüestions, no? Però de moment no li puc dir concretament quines van a ser les bonificacions, perquè dependrà de la corporació que entre, d'aquesta ordenança que s'aprove, de finalment en el pleno, en tot el respecte als tràmits que n'hi ha que fer, no?
Doncs finalment parlem dels valors catastrals. Emili diu, en quin punt es troba la revisió de valors catastrals? Perquè van dir que demanarien la revisió i l'any passat van eixir que volien demanar la paralització de la ponència.
Sí, bueno, anem a veure. Mira, està en relació amb la pregunta anterior. Jo li diria lo del tema dels valors catastrals. És veritat que en la ciutat en aquests moments n'hi ha molts casos, moltíssims casos, en els que el valor catastral, el valor que mos fica l'Estat, que no el fica l'Ajuntament de Vila-real, el fica l'Estat, i aquest valor està per damunt del que el mercat realment estableix. Però també és veritat, i això és el que ens vam donar compte quan vam tirar endavant la revisió catastral a la que ens van comprometre, que quan ens van passar des del catastre, des de l'Estat, tots els datos damunt de la taula, els tècnics municipals de l'Ajuntament de Vila-real, la viceinterventora i l'arquitecte i jo ens vam reunir i vam treballar i ens vam donar compte d'algo que era molt grave. I era que més del 50% de la gent del poble, si l'aplicàvem aquesta revisió tal com s'havia plantejat l'estudi que s'havia fet, anaven a pagar més, anaven a pagar més d'IBI, obligatòriament, si no el retocàvem, i si el retocàvem deixàvem d'ingressar 5 o 6 milions d'euros, per tant, era inviable mantindre l'Ajuntament de Vila-real, absolutament inviable, i l'altre 50% anaven a pagar menys. Llavors jo vaig dir, bueno, si és que paguen més són els que més tenen, pues a lo mejor hasta estic d'acord. I vam començar a estudiar, no?, per barrios, persones, i resulta que els que pagaven menys eren especialment les empreses, els grups empresarials. Per què? Pues perquè estem en un moment encara de liquidació de béns, no?, en el qual esta reestructuració bancària que s'ha produït, el rescat de molts bancs, el que han produït és que pràcticament han venut les coses a dos perres, els han rescatat entre tots, l'Hostal del Rei és un exemple, val? Però després està tot el tema de lo que era l'antiga Zubi, o de tots els terrenys de la carretera d'Onda, de lo que era Frita, moltíssimes coses que en estos moments els bancs s'han quedat i els han venut a quatre perres, fondos buitres, etc etc. I esos preus són la veritat i reals o finalment acabaran equilibrant-se? És normal que el sòl industrial en Vila-real s'estiga pagant en alguns llocs ja urbanitzat a 30 euros el metro quadrat, quan en la ponència de 2006 estava a 200 euros metro quadrat en el Partit Popular? Ni 30 ni 200, no? Però, claro, si mos agarrava més 30, que són aquests TICs que n'hi ha en aquests moments, s'aplicava, i com la ponència no se pot fer parcial i dir anem a aplicar una ponència diferent per a la indústria i una ponència diferent per a les vivendes. Està prohibit, i aquest és el problema. Entonces, a l'hora de fer tot aquest estudi, sent conscient, perquè a mi me passa, a mi m'ha passat familiarment ara en l'herència...
No pagaran justos per pecador?
Eso es. A mi m'ha passat ara en l'herència de ma abuela, per exemple, ho hem vist, no? És a dir, nosaltres tenim valor a la casa, en el valor catastral, que la meitat traurem si la traiem en la venda, no? Els meus pares o tal. I ara, en aquests moments, també m'ho veig en el meu piso. Jo ara, per una hipoteca que he tret i tal, pues és que tinc més valor catastral que el que en aquests moments m'han valorat la tassació per a traure una hipoteca, per a fer unes obres en una altra casa. O sigui, este és un problema que tenim tots així. Però jo, com a gestor públic i dels interessos de tota la ciutat, és que anàvem a crear una discriminació, especialment en el senyor Pasqual i en la senyora Maria, i anava a acabar pagant menys una empresa internacional, molt menys, i el senyor Pasqual més, per a poder equilibrar i mantindre l'estat de gastos de la ciutat de Vila-real. Per tant, tant l'arquitecte com la viceinterventora van fer un informe desfavorable a tot això, perquè no tenia sentit, era discriminatori i injust, i finalment la van paralitzar. Per tant, jo crec que algun dia n'hi haurà que reprendre-la, no n'hi ha cap problema, ara se permetís cada any ho pots fer, però en el moment en què s'estabilitzen els preus i que totes aquestes, diguem, no sé com seria la paraula per explicar tot el que s'està llevant de damunt els bancs, no? A quatre perres, no? Especialment. Pues aquest tipus de subhasta, no? El millor postor i tal, pues puga equilibrar d'alguna manera la situació que tenim, no? Jo el que tinc que dir és que crec que la decisió ha sigut encertada. És més, si se fijen, ningú partit ha obert la boca ja des d'aquell moment, perquè van veure tots aquells informes i se van donar compte de que era tremendament injust el haver fet la revisió catastral, no? Jo la lamente, sé que n'hi ha casos injustos, però està passant en tota Espanya i és fruit de que vam tindre una època en el que això estava tremendament valorat tot, i ara en estos moments, pues, per un moment de, com dic, de... Pues això, és a dir, de venda de tot de manera ràpida i de llevar-se de damunt molts béns algunes entitats bancàries que hem salvat entre tots, la Sareb, l'Estat i tot això, pues està produint uns preus que no són veritat tampoc, no? Entonces, això el que genera és una distorsió que evidentment pues, mos podria fer molt de mal als interessos públics si l'haguem aplicar, no? Però tinc que dir que cada any l'Estat mos permetís i nosaltres mos presentem sempre baixar els valors un poquet i que en aquests tres últims anys els hem baixat el 10%, els valors catastrals, poquet a poquet, que podem aplicar una equació cada any i poquet a poquet anem baixant-los, no? Bueno, a veure si algun dia podem emprendre alguna cosa o canvien la llei, que ho hem reclamat mil vegades i mos permetixen dir la indústria és la indústria, pues li ho apliquem per un altre costat i lo urbano és lo urbano, però que al final ho tinga que pagar la gent en sa casa, que és l'únic que té, la seva pròpia morada, la seva pròpia casa, i que altres que tenen solars urbanos, que especulaven en esos solars, e indústries grans que sí que poden fer front a estos diners, tinguin que pagar menys en el poble, pues és una verdadera vergonya, no? I jo com a alcalde no vaig a permetir que paguen més els que menys tenen i menys els que més tenen. I això, per això vaig prendre aquesta decisió.
Doncs bé, alcalde, moltíssimes gràcies. La setmana que ve tornem amb l'alcalde T'Escolta.
Moltes gràcies a vostès i molt bon dia.
I nosaltres tanquem ja aquest programa d'avui, aquest Protagonistes. Tornarem demà, com sempre, amb tota l'actualitat i amb tots els convidats. Els deixem amb el nostre company Javi Mata i amb l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Que passen, molt bona vesprada i agafem paraigües. Adeu.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos mira, la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quién canta, es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quien canta, es la voz de mi alma. Mi persona favorita corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete tú en mi vida, juega con mi corazón.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro.
Radio Villarreal 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Villarreal. Dijous, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Villarreal-València. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agroquímics Burriana, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mother Arbo, Canem, Canos Impressors, Calçais Josep, Carniceria El Conchel, Carniceria Juan Bou, Certis, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Daswell Auto, Defusurfing, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Electricidad Andrés Roca, Forla Gallata, Frites y Verdures La Menera, O